Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tres minuts que passen de les 9 del matí, mirin l'anunci del tancament de la fàbrica que Danone té a Catalunya. La crisi bursària que ha patit Grífols o l'escalada de preus del lloguer han centrat aquests dies l'actualitat en matèria econòmica. Sovint l'economia és una qüestió feixuga i ens cal la visió d'un expert per posar-ho en context i entendre per què passa una cosa i no una altra. I sobretot, com ens afecta aquesta cosa. Per això, avui volem parlar de com està l'economia catalana i ho fem saludant el professor de la Universitat Oberta de Catalunya, Josep Lladós. Senyor Lladós, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui.
Hola, molt bon dia.
Professor, deixi'm començar preguntant-li en termes generals, en quina situació es troba l'economia a Catalunya? Està al nivell, per exemple, d'altres regions europees?
Home, depèn sempre en qui ens comparem. Diguem-ne que estem aguantant prou bé, el mercat de treball aguanta prou bé i l'economia creix, doncs ha ajudat molt l'impuls dels mercats exteriors i l'augment de l'ocupació ha permès també doncs, que aguanti el consum. Una altra cosa és que estem començant a notar que els mercats exteriors, els nostres principals mercats, estan frenant. I això també ens fa frenar el ritme de creixement econòmic. Però en el context europeu no estem en una mala situació ara mateix.
Anem a qüestions més particulars. Anomenava, sí, per exemple, l'anunci del tancament de la fàbrica de Danone, que és a Catalunya. La marxa de Danone, com l'hem de llegir, per exemple?
Bueno, el que veiem és que el conjunt de la indústria, doncs, amb l'augment que ha hagut de costos, l'energia, de primeres matèries, les dificultats de subministrament, doncs ja fa temps que estan endegant processos de reestructuració, que és una manera de dir com estalviar costos i, sobretot, amb la pressió que tenen dels accionistes, doncs, com pujar resultats, no? Com millorar beneficis. Llavors, que fan moltes empreses, sobretot multinacionals, doncs es miren de replegar en estratègies doncs, de venda d'actius, de concentrar l'activitat en el territori, a vegades de modificar els proveïdors i de on havia començat. I havia començat temps enrere en altres llocs de l'Estat, havia començat a Astúries, ho havia fet fins i tot a Estats Units i ara el que fa és concentrar l'activitat en un nombre menor de localitzacions. Són activitats amb marges més petits, que no generen tant valor afegit, que treballen amb aquests marges més estrets i llavors el que fan és que es preocupen molt pels estalvis de costos. I aquelles plantes que consideren que contribueixen menys al resultat, el que fan és senzillament prescindir d'aquestes plantes. De fet, cal pensar fins i tot en el que han fet en altres llocs quan han abandonat l'activitat, que llavors busquen el suport de l'administració perquè la zona reindustrialitzi i fins i tot per obtenir algun rèdit addicional doncs, amb la venda dels immobles, amb la venda dels actius.
Si parlem d'una altra gran empresa de Catalunya, hem de parlar de la farmacèutica Grífols i de tot el que ha passat en matèria bursària. Ara fa unes setmanes també es va viure amb incertesa aquesta caiguda de Grífols a borsa, com dèiem. Corre el perill de fer fallida aquesta multinacional catalana?
No, de fer fallida no. Una altra cosa és el que està passant. Mira, els mercats financers sustenten la confiança dels inversors i sempre amb una certa incertesa sobre què passa a l'empresa. Aquesta és una empresa molt ben coneguda, és una gran empresa, és una empresa líder del seu sector que va començar una expansió molt important sobre l'endeutament, el que es diu en posicions de palancament, i que va patir molt en la pandèmia, bàsicament pel subministrament de la primera matèria, que era el plasma. Aquesta empresa, a més, té unes peculiaritats pel control que vol mantenir sempre la família d'una xarxa de societats participades que feia que la governança fos completa, però que fos complexa i que al final doncs, conduïa que el mercat, doncs, aquests elements d'incertesa, doncs, fessin que el valor de l'acció estigués molt, molt infravalorat en relació al que el valor que tenia abans de la pandèmia. Què ha passat ara? Doncs que ha hagut un atac d'un fons especulatiu, aquest del Gotham, i de fet ha passat poc després de que l'empresa assumís que realment tenia un problema de deute excessiu, que ja havia avançat, que venia part de la final d'una de les seves societats participades xinesa per reduir deute. I el més important és que no hi havia cap novetat, és a dir, això que ha explicat el fons especulador ja es coneixia, l'empresa estava auditada, i l'empresa havia estat revisada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Per tant, què és el que succeeix per això? Doncs el que dèiem, confiança i incertesa. Clar, quan apareix informació sobre que l'empresa no està tan bé o que l'empresa té més riscos del que coneixíem, els inversors s'espanten i massivament el que fan és vendre. A més, aquesta empresa, aquest fons, justament s'havia posicionat en, això és més tècnic, no? En operacions a curt, que vol dir que guanyen diners quan el valor de l'acció cau. Quina és la situació actual? Bueno, el que sí s'ha d'apressar molt a Grífols és que clarifiqui aquesta informació. De fet, la Comissió Nacional de Mercat de Valors ja ha dit que farà un nou informe, que està investigant, però són bones senyals algunes coses, no? Primera, que el rating de l'empresa, l'avaluació que fan les agències d'acreditació l'ha mantingut. Segona, que la immensa majoria dels analistes financers opten per recomanar encara que es compri Grífols com una oportunitat de mercat. I tercer, que la pròpia empresa doncs, ha demanat avançar la publicació de resultats de l'any passat. Per què? Perquè el negoci és sòlid i és solvent. Una altra cosa és que sí, sabem que és una empresa doncs, que té un nivell d'endeutament excessiu.
Clar, professor, quan parlem de seguida parlarem en termes econòmics de termes o de temes macro i de temes micro, eh? Però de moment estem parlant de Danone, de Grífols, de totes aquestes potències econòmiques que tenim a casa nostra, no? A mi m'agradaria saber com afecta el tema macroeconòmic al tema micro.
M'afecta de moltes maneres. Posaré un exemple que és un dels elements que s'estan discutint, per exemple, a Davos, no? Que és molt arran de la conferència que va fer l'altre dia doncs, la presidenta del Banc Central Europeu, no? Que és la gestió de la política monetària, són els tipus d'interès. Tipus d'interès directament doncs, impacten en el cost del finançament, eh? Impacten en el cost del crèdit i, evidentment, les empreses, doncs, tot el que és el finançament de l'activitat que necessiten per actuar, doncs els encareix o els hi abarateix. Aquest és un dels exemples. L'altre, que és sobre el que anava, és sobre si estem fent un aterrissatge suau o no estem fent un aterratge suau de l'economia en la lluita contra la inflació. Si estem passant-nos de frenada, voldrà dir que al final provocarem una caiguda d'activitat i, com deia fa una estoneta al començament, doncs si ens passem de frenada acabarem provocant que les economies doncs, frenin, com està passant a Alemanya, frenint massa, fins i tot entrant en recessió, és a dir, que hi ha l'activitat econòmica, i nosaltres des d'aquí, que som exportadors a Alemanya, doncs veurem que el nostre principal mercat d'exportació doncs ara mateix ja no ens fa tantes comandes. Eh? Per tant, doncs, les empreses més exportadores aquestes coses, per exemple, les noten.
Precisament ara que em parlava d'aquest Fòrum Mundial de Davos, la presidenta del Banc Central Europeu, com ara ens deia, va obrir la porta a una possible baixada del tipus d'interès aquest estiu. Vostè creu que aquesta baixada serà tan imminent?
Jo crec que és més que probable per un parell de motius. No? Primer, perquè amb tota seguretat els tipus d'interès baixant per part de la Reserva Federal, el propi governador de la Reserva Federal, que és el Banc Central dels Estats Units, ja va avançar que segurament hi haurien tres baixades de tipus. No va avançar els imports, però sí és cert que hi havien tocat sostre els tipus d'interès i això condiciona força la reacció que pugui tenir el Banc Central Europeu, perquè això fa moure el valor del dòlar i de l'euro, i el que sempre busquen és una certa estabilitat. I segon, perquè hi ha indicis de que ja estem tombant l'episodi inflacionista. No al nivell que voldria el Banc Central Europeu i, per tant, no cal esperar que tornin els tipus d'interès als nivells que hi havia fa un any i mig o dos anys, però sí que ara mateix hi ha els tipus d'interès doncs han frenat prou la demanda, potser massa i tot, fins al punt que algunes economies europees estan entrant en el que es diu una recessió tècnica. Per tant, ja no calen tipus d'interès tan alt. Una altra cosa és quan passarà. Difícilment passarà abans de març, perquè estem encara lluny del 2% i perquè l'indicador que utilitzem utilitzen normalment els bancs centrals com a indicador d'inflació no és la inflació que nosaltres coneixem, sinó la inflació subjacent. I aquesta inflació no està a nivells del 2%, està encara entre el 3,5% i el 4%, i per tant caldrà esperar que es modiri una mica més. Estem esperant que hi hagi reduccions de tipus d'interès a l'eurozona, però segurament les veurem a finals de la o durant la primavera o al començament de l'estiu. És a dir, més o menys es calcula que començaran entre abril i juny, possiblement.
I encara sobre Davos, que va acabar la setmana passada, de què ha de servir o de què ha servit un fòrum com aquest?
Bueno, sempre va bé, no? A veure, quan es reuneix l'elit empresarial, financera i política, jo crec que va bé per diverses coses. Primer, perquè fan uns informes molt interessants sobre l'estat de l'economia, però segon, per conèixer el seu parer, no? I sobretot, per què? Perquè ens dibuixen el mapa de riscos. I ens desvetllen una miqueta, doncs, també per on van els seus interessos d'inversió, no? On veuen ells oportunitats. Ells ens han marcat un parell de coses interessants, jo crec. La primera, ens han dit, ull, que ve un any molt incert. Si venim d'incertesa, això no s'ha acabat. I ens genera incertesa i ens apunta coses molt interessants, no? El tema geoestratègic, no només per les tensions comercials que hi ha ara o pels conflictes bèl·lics que tenim en curs, sinó a més, ens ho han dit clarament, hi ha eleccions i estan preocupats sobre els resultats de les eleccions. Ha sortit el tema de la Unió Europea, ha sortit el tema d'Estats Units i ha sortit el tema del Regne Unit. I els preocupa, i ho han dit clarament, el concepte de polarització. Sempre hem parlat de la polarització econòmica i social i ara ells ens està preocupant la polarització política. I amb això, amb aquestes paraules, el que volen dir és l'augment de l'ultradreta. No? Per què? Perquè és menys previsible efectes de decisions de política econòmica i com pot afectar els mercats. I la segona cosa és que continuen insistint en que hi ha oportunitats clares, urgències des del punt de vista social, però per ells oportunitats de negoci i econòmiques en l'àmbit del canvi climàtic i de la intel·ligència artificial generativa. Jo diria que és això d'aquí. I un avís també, quan parlàvem dels aspectes geoestratègics, això és important, assumeixen, d'alguna manera, reconeixen la necessitat de reconfigurar les cadenes de subministrament. És a dir, que si aquests riscos geoestratègics i aquestes tensions polítiques, aquesta polarització s'acaba confirmant, ens estan donant un avís de que veurem una globalització, però diferent. Segurament més regional, més de connexions entre països amics, per entendre'ns, i això apunta una mica en risc de fragmentació de l'economia internacional.
Anem cap aquí, eh?
Ells ho apunten, de que en funció de com es resolguin els conflictes bèl·lics que hi ha, i un i dos, com canvien les conteses electorals que tenim en curs, és plausible que anem a una situació de una certa o una major fragmentació de l'economia internacional. Ja tenim uns primers indicis. Bueno, ja ho veurem. I això sí que es tindria costos, eh? Això sí que realment... Però això és una cosa que hauríem gestionant i més aviat és un tema cap al 2025. Però una advertència important.
Ara em deia, això sí que tindria costos com quins, per exemple?
Més encariment. És a dir, si comencem a prescindir, si els mercats no estan oberts i al final anem a buscar els proveïdors, que no són els que ens ofereixen el millor producte, el producte més econòmic, sinó són els que venen, que tenim d'amics que són aliats o són amics o de països que són aliats o són amics o pensen com nosaltres o més o menys nosaltres, doncs sí, tindrem garantia de subministrament, però no necessàriament els costos més elevats. I sobretot penses en les economies més pobres. Aquesta sí que són dependents. Hem de pensar, per exemple, que estem enmig d'una transició digital i ecològica, que moltes de les inversions que s'han de fer requereixen de components, de materials, de primeres matèries que estan subministrades per un nombre molt reduït de països, i si els mercats es separen, doncs aquest subministrament serà més car. I penso en tots els materials crítics, per exemple, tots aquests minerals que són essencials per a les bateries, per exemple, pels panels solars, per totes les tecnologies vinculades amb les noves energies verdes.
Ara em parlava de més encariments. Si tornem cap a casa nostra, professor Lladós, Catalunya, com sap, va tancar l'any 2023 amb una inflació que va repuntar al desembre fins al 3,2% i amb els aliments encara un 6,9% més cars. Quines són les perspectives per aquest 2024?
Jo diria que fins a març tindrem encara, quan ens comparem amb el 2022, quan fem aquesta comparació de taxes interanuals fins al març, encara doncs, veurem encara nivells d'inflació que els hi costa moderar-se. Fins i tot podem tenir algun repunt, però per la via de que quan ens comparem amb l'any passat, doncs ja veurem que ens compararem amb un escenari millor per aquesta via i, segon, per la via de que l'economia internacional està frenant, nosaltres esperem, la major part dels analistes esperen que cap a la situació, cap a la segon semestre de l'any i fins i tot ja a partir de la primavera, l'estabilitat de preus serà més elevada que l'altra, que fins ara. És a dir, que anirem a taxes d'inflació més baixes. Una altra cosa és que pugui passar amb els conflictes en curs. Això sí que és important, perquè ja hem vist que el canvi climàtic doncs, ha tingut efectes doncs, amb algun, per exemple, el canal de Panamà, i també hem vist doncs, el que està passant amb els conflictes que, geoestratègics que hi ha en la zona del Golf, i el que està provocant doncs, que el transport marítim vagi per altres vies i sigui més car. I, per tant, voldrà dir que si hi ha problemes de subministrament, doncs pot tornar a pujar els costos. Però si no hi ha novetat, el que esperem és que a partir de març, abril, doncs la inflació es pugui moderar encara més.
I una altra cosa que també m'agradaria molt que ens expliqués, ara em parlava de transport marítim, però és que, clar, nosaltres som productors d'oli, per exemple, i en aquest programa normalment fem una mica de broma, que hem de fer, si no, davant de tot plegat, li diem el nou caviar, no? Què ha passat amb el preu de l'oli d'oliva? Qui s'està enriquint amb tot això?
És l'or verd, gairebé, podríem dir, no? Sí. És que és un dels efectes del canvi climàtic. Les condicions climàtiques, la sequera, doncs, ha dificultat molt la producció. Han tingut problemes per augmentar l'oferta. En un entorn de que la demanda no... Més aviat l'impulsem, la demanda. Tots sabem que és un producte més saludable, sabem que és la clau de la dieta mediterrània i això ens ho està comprant en gran part del món. I, per tant, doncs, la demanda, afortunadament, d'oli d'oliva, doncs, el problema és que no podem garantir doncs, un augment d'oferta o, com a mínim, mantenir l'oferta d'una manera a l'altra, sobretot quan ens canvien les condicions de producció afectes al canvi climàtic. Una altra cosa és què és el que ha passat aquí. Que les pròpies expectatives de que el producte s'acabarà doncs acaben generant doncs, comportaments especulatius. I des de l'àmbit de la distribució d'alguns, evidentment d'alguns distribuïdors, doncs sí, s'ha aprofitat l'oportunitat doncs, per encarir preus. Però encarir preus per què? Precisament perquè aquesta demanda a l'alça el que ha fet és, podem recordar alguns episodis de començament de la pandèmia, recordes el paper higiènic, doncs la bogeria doncs, per avançar la demanda massivament en cas de que s'acabés, doncs això el que ha fet és impulsar molt ràpidament a l'alça doncs, els preus. Ara bé, si no canvien, no plou i les condicions continuen sent de lluita contra el canvi climàtic, les condicions que tenim, doncs, que anem molt endarrerit en inversions, doncs no ens anem sortint, doncs no només serà l'oli, sinó que començarem a veure doncs, problemes doncs, amb l'augment d'oferta de subministrament de molts aliments. I quan hi ha menys oferta i la demanda es manté, doncs això fa que els preus vagin cap amunt.
Finalment sí que m'agradaria entrar amb el professor Josep Lladós, doctor de la Universitat Oberta de Catalunya i economista, que avui ens acompanya a la caravana de Ràdio Estel. Volia parlar una mica sobre aquestes mesures politico-econòmiques, si em permet, del govern espanyol. Com sap, el govern espanyol i els sindicats han pactat, entre altres, una pujada de prop del 5% del salari mínim interprofessional. Dic entre el govern espanyol i els sindicats perquè la patronal es queixa que no se l'ha acabat de tenir en compte. És aquesta una bona mesura?
Depèn de l'objectiu. Depèn de l'objectiu. El que sí és cert és que no és una mesura que hagi destruït ocupació, ben al contrari. Ja ho vam dir, tots els anuncis de que això provocaria un augment de l'atur. No és així, bàsicament, perquè hi havia un element de desigualtat salarial molt important. Si l'objectiu és lluitar contra la desigualtat, és una bona mesura. Per què? Perquè el canvi tecnològic que tenim en curs, doncs una de les coses que genera doncs, és aquesta creixent desigualtat. No tracta tothom igual, doncs es beneficia millor la gent amb estudis, la gent amb més estudis doncs, es pot adaptar millor a les noves formes de treballar, es pot adaptar millor als coneixements nous que necessita per utilitzar les noves tecnologies i això fa que vagi doncs, desplaçant les oportunitats de treball en favor seu. Llavors, què passa? Que aquí està en el segment més baix, doncs el que havíem observat és que cada cop hi havia més desigualtat, no només entre rendes de capital i salaris, que és lo clàssic, sinó lo habitual, sinó a més dins de l'escala salarial. Llavors hi havia més desigualtat salarial. Una manera de lluitar-hi i lluitar contra la desigualtat social doncs, és augmentar el salari mínim. I hem vist doncs, que com que el mercat de treball ha funcionat bé, doncs això ha aguantat. Una altra cosa és que és una mesura que, com altres que es proposen, doncs, per exemple, el tema de la jornada laboral, El que és molt complicat és que tingui èxit quan és una mesura uniforme. És una mesura que l'ideal és deixar-la en mans d'empresa per empresa o de negociació sectorial. Per què? Perquè la realitat de cada empresa doncs, és diferent. Igual que passa amb les hores de treball, que vindria a ser la jornada laboral, doncs els efectes depenen del nivell de productivitat de l'empresa. Les empreses amb nivells de productivitat elevat o on és fàcil doncs, augmentar la productivitat poden assumir un augment de salaris o una reducció de jornada. Altres tipus d'empreses doncs, que generen poc valor afegit, que el nivell de productivitat és molt baix, clar, quan els hi fas pujar de cop per llei el salari o quan els hi fas reduir per llei la jornada laboral, llavors el que es troben és amb moltes dificultats doncs, per tirar endavant. D'aquí ve una mica les reticències.
L'altre dia, ara que em parlava de noves formes de treballar, de noves metodologies de treball, hi havia una dada que no sé si m'esverava o no, o pot canviar la situació econòmica mundial també o no. Llegia que la intel·ligència artificial, per bé o per mal, afectarà a 6 de cada 10 llocs de treball. Això ho deia l'FMI.
Bé, que afecti no vol dir que el substitueixi. És a dir, és una miqueta complex. És a dir, aquestes noves tecnologies el que no fan és substituir llocs de treball o ocupacions. El que fan és substituir tasques. I sobretot les tasques que li diem que són més rutinàries, més repetitives. Per què? Perquè una tasca que sempre és el mateix, que sempre és repetitiva i que fas de manera rutinària cada dia, és més fàcil doncs, reproduir-la en un programa, en un algoritme. Llavors, clar, si la major part de les teves feines que fas cada dia són d'aquest tipus, clar, estàs amb més risc. Però això no vol dir que perdis el lloc de treball. Per què? Perquè saps que la utilització d'una d'aquestes eines doncs, estalviaràs molt de temps. La clau és que la resta del temps que has estalviat doncs, et dediquis a fer altres tasques, aprenguis altres tasques que estan vinculades amb el teu lloc de treball. I, per tant, hem de tenir clar això, que no hi ha ocupacions que desapareixen o no hi ha llocs de treball que de cop doncs, es volatitzaran perquè ficaran un robot. Això sí, que hi haurà tasques doncs, que senzillament cada vegada deixant de ser fetes pel treball humà. Aquest és un dels efectes, això és el que es diu l'automatització, no? la substitució de capital humà per màquines més o menys complexes. Però alhora, és clar, vull dir, es generen altres llocs de treball. Per exemple, algú ha de construir els robots, algú ha de dissenyar els programes que van dir dels robots, algú els ha de fer servir per entendre'ns. I després, que quan nosaltres apareixen nous tipus d'ocupacions, que ara no sabem quines són, però ens inventarem noves feines. Quan tu domines els coneixements necessaris per fer servir una nova tecnologia, te n'imagines de nous usos i això genera noves ocupacions. No? Jo sempre penso en l'exemple dels telèfons mòbils, que quan es van inventar pensant-se que eren perquè la gent pogués trucar per telèfon quan estava en una situació que estava lluny d'un telèfon fix. Avui el valor dels telèfons mòbils són les aplicacions. On està la major part del rendiment són les aplicacions. Una de les feines que no existien fa 20 anys i que és la més rendible és l'app developer, no? Els que desenvolupen doncs, aquestes aplicacions. Aquest és un exemple dels llocs de treball que surten com a resultat de la complementarietat del treball humà amb la nova tecnologia. Per tant, quedarem afectats? Sí, gran part, però això no vol dir que siguin substituïts, sinó que són oportunitats perquè no us llocs de treball o per reconfigurar els que ja existeixen. Dit això, clarament això és un repte perquè els governs inverteixin més en tecnologia i inverteixin més en formació de les persones, clarament.
Economista, doctor de la Universitat Oberta de Catalunya, professor Josep Lladós, moltíssimes gràcies per participar avui amb nosaltres d'aquest programa i posar-hi llum sobre tot plegat, que a vegades se'ns fa confús tot aquest món de l'economia i vostè ens ho ha explicat molt bé. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, bon dia, moltes gràcies.
Radio Estel